vaig a fer-li una foto al meu setup perquè és bastant ridícul. I així el podré tuitejar des del compte de Foc a Terra. A veure què li sembla a la gent els meus avenços tecnològics amb aquest kit d'emergència de gravació de podcast.
Aquest estiu, si algú ens ha sobrat, és compromís, eh?
Compromís sempre, és el que diem. O sigui, al final, l'èxit d'un podcast, per merda que sigui, és si tens la constància de fer-lo setmana sí, setmana també, a la llarga, acabes tenint una audiència molt destacable. O sigui, hi ha premi a la perseverança, hi ha premi a aquesta constància i a l'esforç. O sigui, el podcast al final és com el SEO, és un exercici de retorn compost i, per tant, anar-hi afegint setmaneta a setmaneta, un més un no és dos. Per tant, des d'aquí, tot el meu compromís al podcast.
És que he gravat amb el micròfon apoyat sobre el dors d'una vaca, inclús.
No sé si és molt verídica aquesta història, però bé, m'ho creuria.
No, és de que... hi ha molta gent que viu de les paràboles, és a dir, coses que realment li passen, però després com ho exagera una mica, saps? És a dir, no són del tot mentides, però fa una hipèrbole sobre el que li ha passat i llavors ho exagera una mica, no? I aquest seria el cas. És a dir, mentre es gravava veia vaques, però jo aquí ja m'he fet la idea de que gravàvem el micro a sobre de la vaca, saps? Però no, això no va ser mai el cas.
Jo el que intento sempre, quan estic en torns així, està gravant en espais tancats, perquè si no, generalment són espais molt diàfans, molt oberts. O sigui, jo estic anant a treballar ara, com que estic al poble de la meva parella, estic anant a treballar a un hotel pels matins. El que passa que en aquell hotel ja és... la cafeteria és enorme, no hi ha ningú, està absolutament buit, i aleshores, clar, fotria un eco de l'hòstia. Tindria tota la privacitat del món, però no sé quants milions de metres quadrats té aquella cafeteria, i és un espai enorme, una casa d'aquestes de pedra antigues que ha estat reconvertida a hotel, és molt nou, i per això m'he tornat a casa, m'he instal·lat aquí sobre el llit, fent equilibris amb el micròfon sobre el portàtil, triangulant les potes perquè quedin per sobre el teclat i al costat del trackpad, val? No sé si dono una imatge visual de com està el micròfon ara mateix, i ja està. I el bo d'estar en un espai tancat és que aquí no hi ha mosques, perquè, hòstia, Déu-n'hi-do, se'm mengen les mosques cada dia que vaig a treballar allà. Per bé que sigui un espai tancat, no sé, tio, però aquí es colen a tot arreu.
Doncs a veure, Àlex, que avui parlem d'actualitat, ho saps o no, això?
Sí, m'he estat informant, val? Suposo que més que la majoria de gent que ja tenia una opinió al respecte d'aquest tema i ha posat el seu tuit de rigor. Fes-nos una intro, sisplau.
És un tema que en teoria no m'hauria d'interessar, però m'ha interessat per una qüestió diferent. És que a Europa, a dia d'avui, serem coneguts com per ser els millors legisladors i ara també per tenir la millor policia judicial. És a dir, si no pots amb la tecnologia... No és allò d'uneix-te a ella, no. O sigui, lluita contra ella, intenta-la regular i, si pots, intenta segrestar tots els fundadors d'empreses tecnològiques que passin pel teu espai aeri. És interessant. Parlem de Telegram. Aquesta setmana, el seu fundador, volant amb avió privat, que dius, m'agrada que tinguis un avió privat. Ara no anava a dir que conec molta gent, perquè realment no conec ningú, però m'agradaria. Però sento tanta gent que vol amb avió privat que sembla que ja és que això és com... És el nou autobús. Vull dir, som nosaltres els únics que no tenim avions privats, Àlex?
Jo crec que sí. A més, si mires les estadístiques d'accidents amb avions privats i a nivell de seguretat, és molt més insegur volar amb avió privat, perquè generalment són molt més petits, que amb aerolínies comercials. Per tant, punt a favor de les aerolínies comercials.
Vale, doncs el senyor... Bueno, es diu Pavel, l'amic de Telegram. No em preguntis molt bé per què va fer escala a prop de París amb el seu avió privat. Entenc que no va volar Charles de Gaulle perquè entenc que l'eslot ha de ser caríssim, per tant, suposo que seria un aeroport secundari. I tal com va posar peu a París, el van detenir. Ja diu, a veure, mal planificat. Si saps que allà estan buscant les pessigolles, no hi vagis. Però bueno, és igual, d'això no en parlarem. El que és interessant és per què el van detenir. I a mi això és el que m'ha captivat l'atenció de la notícia. Com que tu estàs més informat que el Twitter mitjà, deixa'm que et digui primer què és el que em sembla interessant. Primer, el motiu pel qual aquest home l'han detingut és perquè ha sigut capaç de treure tota la casta criminal amb màrqueting enganyós. És a dir, per algun motiu, tothom es pensava que Telegram era una aplicació que estava encriptada d'extrem a extrem, que, per tant, ningú podia accedir als seus missatges, bla, bla, bla. Val. Resulta que no és exactament el cas. Llavors, quina és la diferència? Vale, i aquest punt és interessant. És un dels motius pels quals els grups de WhatsApp i els grups, per exemple, d'Apple Messages, que aquests sí que estan encriptats d'extrem a extrem, només arriben fins, em sembla, que són 32 o una cosa així, participants. En canvi, els de Telegram eren il·limitats. Aquesta limitació, dada curiosa, és un problema de computació. És increïble. És a dir, un grup chat d'aquests, massiu, com els que tenen els de Telegram, l'encriptació que tu dones no és diferent que la que tens en una web, no? És a dir, que tu, a través del teu navegador, envies un request a un servidor que sí que pot estar encriptat en el túnel, com si diguéssim, en el 443, però que realment això és una informació que arriba al servidor i, per tant, és visible en el servidor i després, quan ho tornes a enviar a un dispositiu, ho pots tornar a encriptar, val? Però això no està encriptat d'extrem a extrem, sinó que tu està encriptat en el viatge, com si diguéssim. Per encriptar una conversa d'extrem a extrem, això és curiosíssim, i és com funciona iMessage, per exemple, realment el que estàs fent no és una conversa de grup, imagina't que tinguem un grup de 4 persones, sinó que realment estàs missatjant individualment amb les 4 persones i la UI, per sobre, fa com si això fos una conversa de grup. És supercuriós com funciona. Llavors, quin és el problema? Que com que has d'encriptar cada un dels chats un per un, es veu que el poder de computació que en requereixes és exponencial. Llavors, tot això és per dir que el Pavel aquest, el senyor de Telegram, tio, se l'està jugant molt bèstia perquè ha estat enganyant a tots els criminals, assassins, traficants d'armes i de drogues del món, dient que el seu xat era encriptat i resulta que no ho era. Val? Llavors, per què se l'acusa aquest home? Interessant. L'agafen... Ai, per cert, és possible que hagi dit alguna salvatjada de nou. O sigui, jo no sóc enginyer informàtic. Si algú té ganes de corregir-me, sisplau, jo estic encantat que ho faci i que mencioni foc a terra i l'Àlex m'ho farà arribar, oi que sí? Però, per què l'han detingut aquest home? Perquè, com que hi havia activitat criminal per allà dins, resulta que passaven coses dolentes de Telegram. I ell realment sí que tenia la capacitat per veure, aquest senyor se l'acusa de no cooperar amb la justícia. Perquè si tu, per exemple, i això és curiós, no sé si te'n recordes, el 2016 va haver el cas aquell de San Bernardino, dels disparos, que la policia americana li va demanar a Apple que li desencriptés el mòbil, i literalment Apple ho va refusar perquè no tenia manera humana de fer-ho. És a dir, no podia accedir en aquest backdoor, aquesta porta de darrere, aquesta porta tercera, perquè tecnològicament no era possible fer-ho. O, segons ells, no era possible fer-ho. I és una àrea gris. En aquests casos, sembla que no estàs obligat a cooperar amb la justícia perquè tècnicament no ets capaç de veure aquests missatges. Però, en canvi, ara resulta que aquest home, com que sí que realment podia, no és còmplice dels crims, però vull dir, d'alguna manera està permetent que hi hagi aquest tipus de converses allà dins, no? Llavors, això estava com moltes preguntes que són interessants. Primer de tot, la més clara és, escolta, si vols fer alguna cosa dolent, compra't un iPhone i utilitza Apple Messages. La segona és que fins a quin punt plataformes que no estan encriptades estan obligades a mirar a dins els missatges, a veure què està passant allà dins i cooperar amb la justícia en el cas de que allò passi, no? Perquè és com, si tu tens una autopista i comencen a passar cotxes i n'hi ha un que porta droga, a veure, tu no estàs obligat d'alguna manera, no? Com a parar-los un per un i revisar que et portin cocaïna al maleter, és delicat. Llavors, em va semblar interessant per això. Primer perquè, ostres, per primera vegada a Europa s'està emergint com un jugador dominant en l'espai de tecnologia, no per crear-la, sinó per regular-la i detenir els seus participants. I cosa que em sembla interessant. O sigui, hem tornat al mapa. Abans, si li preguntaves a una persona de Wisconsin on estava a França o a Espanya, bueno, no tenia ni idea. Vull dir, era com per tu Liechtenstein, saps? Però ara tornem a estar al mapa, eh?
Moltes coses. Recomano la lectura de dos articles. Hi ha un a Wired on es fa la recerca i tracten d'explicar-ho d'una manera bastant digerida com va aquest article. I un altre que ha sortit avui o ahir via empresa del Ganyet, que diu que l'afer de Telegram és una qüestió de fe. Val? Són dues lectures que en major o menor mesura ja donen una bona idea de tot el que està passant i es carreguen força mites de manera molt ràpida. Val? Per començar, mira, hi ha un parell de coses que trobo que són interessants de comentar. Una és que el tal Pavel Durov, que és el sovint reconegut com el Mark Zuckerberg de Rússia, si parava a França és perquè té la ciutadania de França. Val? Ell és ciutadà de Rússia, els Emirats Àrabs Units, de Saint Kitts i Nevis i de França. Una persona que té quatre ciutadanies i una entre les quals hi ha Emirats Àrabs Units i Saint Kitts i Nevis, per mi ja és sospitosa. Ja, no li dono el benefici al dubte, però bé, conyes a part, no? És una persona que s'ha mig criat a Itàlia, si no recordo malament, llegia l'article del Ganyet. Havia estat conegut, diguem, el seu primer gran èxit havia estat VK, no? Que és la VK, de baixa K, que és la xarxa social, com el Facebook de Rússia, en el seu moment, no? Que ja havia tingut problemes per no cooperar amb el Kremlin. Val? Això per començar, és per fer una miqueta de radiografia del personatge. I com a dada curiosa, va néixer l'any 1984, i aquí ho deixo. Què passa? Que havia estat també molt, diguem, s'havia posat en un pedestal per tenir unes opinions llibertàries, per resistir al govern rus, per ser molt pro llibertats individuals, el típic que agrada molt al circuit tecnològic, al circuit ultraliberal, que diríem nosaltres el turbocapitalisme, no? Hòstia, un rus que no és rus, no? El deien des dels Estats Units i que el veien com enemic del socialisme i que el veien més pro llibertats, no? En fi, bueno, resulta que el 2014 marxa de Rússia i recupera un projecte que havia creat amb el seu germà, que és matemàtic, que és Telegram, val? Que tècnicament sortia com una aplicació de missatgeria ultraencriptada i supersegura i tot això, que amb els anys ha mutat. És a dir, la idea inicial era aquesta, era la de crear un protocol de missatgeria que fos ultraencriptat, fos supersegur, fos secret, tot el que tu vulguis, però amb els anys ha mutat. De fet, avui en dia es diu que Telegram és una xarxa social, no és una aplicació de missatgeria. Per diverses coses, val? O sigui, no entrarem en disquisicions tècniques, però bàsicament és més similar a un Twitter, perquè ens entenguem, per la gent no molt, molt avesada en aquestes terminologies, que no pas a un Messenger o a un WhatsApp, val? I amb els anys s'ha anat convertint en això, no? O sigui, pots crear grups massius, pots crear canals públics, pots crear comunitats, és el que dius tu, o sigui, no hi ha límit al grup de... O potser és un límit molt gran, no sé, jo no faig servir Telegram més enllà de Pokémon Go, per tant crec que estic salvat en aquest sentit, però jo sempre he desconfiat. Jo desconfio, per lo general, de la gent que et diu que has de desconfiar dels altres, val? Sé que sona molt contraintuïtiu, però tota aquesta gent que diu no te fies de no sé què, que no sé quan, no te fies d'estos, que... I intenten adoctrinar-te, intenten guanyar-se't amb aquest tipus de camaraderia, a mi ja em generen desconfiança, val? Per on venen els problemes? Doncs el problema principal... Bueno, és que té tants problemes que costen d'enumerar, eh? Però on jo veig més problemes és que el que dius tu, un, és el tema del màrqueting enganyós, és a dir, et venien tot el tema de la privadesa, s'havien guanyat molts usuaris i va haver-hi grans migracions digitals massives quan hi havia algun problema de privadesa en alguna altra xarxa, o sigui, tipus, jo què sé, si el WhatsApp havia tingut algun problema que s'havien filtrat dades de no sé quants milions d'usuaris, pum, una gran moguda massiva cap a Telegram. No hem d'anar gaire lluny, tot el tema del tsunami democràtic a Catalunya es va fer per Telegram, si no recordo malament, i va haver-hi grans grups de resistència, no sé si els CDRs també es movien per Telegram, vull dir, no vaig estar en tota aquesta moguda, però mira, sort que no hi vaig estar, perquè a mi Telegram sempre m'ha generat un rebuig, val? A mi totes aquestes xarxes socials alternatives m'han generat un rebuig. I sempre l'havia vist com un cau d'escams, o sigui, d'estafes i de contingut xungo que deies, no, és que com que aquí no hi ha censura, doncs podem passar, jo què sé, doncs, ficar penya random fins que no, tu no poses el tema aquest de privacitat, de que no vols que et posin en grups que, on no hi ha gent que coneixes o gent random no pugui ficar en grups. Cada dos per tres m'estaven ficant a grups de vídeos de penya amb accidents, per dir alguna cosa, no? I dius, és que qualsevol dia et fiquen en coses que ja són directament il·legals. I aquest és el segon punt. Val? El primer és el màrqueting enganyós, que tu ja has posat molt bé. Jo no hauria sabut explicar millor com és el tema de l'encriptació end-to-end, no? D'usuari a usuari, perquè ens entenguem. que recau sobre una promesa d'ell de dir no mirarem mai el contingut d'aquesta xarxa, d'aquestes converses, però realment ell té accés a aquest tipus de contingut. És a dir, la seva contrasenya, el seu usuari, podria accedir a les converses de qualsevol persona, a qualsevol grup. Val? Això per un cantó. Després, sí que hi ha una opció dins de Telegram, que és la de fer, o sigui, encriptar l'encriptació end-to-end de grups, però està bastant amagada. Val? O sigui, que per defecte no hi és. Aquest és el principal problema, que la gent es pensa que per defecte està encriptat, no està encriptat. Val? La segona és el contingut que s'hi ha generat. Val? O sigui, la gent que ha pervertit, segurament no era el cas d'ús primari en els seus orígens, però ha pervertit l'ús d'aquesta plataforma creant canals i comunitats per compartir contingut directament il·legal. Ja no parlem no només d'estafes, que n'hi ha moltíssimes, totes les criptoestafes, bots d'aquests que el que volen és fer-te, doncs, bueno, enginyeria inversa i enginyeria social per quedar-se les teves dades. Ja vam comentar abastament en alguns episodis, doncs, les merdes que m'arriben a mi, sinó que directament ja és contingut de pedofília, sense anar més lluny, eh? Hi ha més coses il·legals, però aquest és un tema que ha estat molt, molt preocupant i cada dos per tres les notícies veus desarticulada d'una xarxa social que no sé què és quan es movia per Telegram. Curiosament, solen moure per Telegram i aquest tipus de xarxes socials, no? Per què? Perquè amb el nom de llibertat d'expressió es fan autèntiques aberracions, val? I aquest és un altre... Per mi és un punt molt preocupant. Què passa? Fins aquí entenem. El que passa que ara bé, tota la bancada criptobro i turboliberal que sense saber exactament res d'això i que se les donen molt d'entrats i realment no ho saben, el primer que van fer és #FreePavel, no? Directament a Twitter, sense saber de què anava el tema. I ja l'estan arrestant perquè volen prohibir la llibertat d'expressió i la Unió Europea és no sé què. Curiosament, tot això es fonamenta en dos bulos molt grans, no? En dos grans mentides. Una és la Unió Europea ha perpetrat tot això, mentida, això és el sistema judicial francès, no és la Unió Europea, però una gran mentida o fake news que s'ha generat per Telegram, curiosament, ha acabat arribant a Twitter i polítics de tot el món, CEOs, venture capitalists, vull dir, el que dèiem, no? La bancada turbocapitalista ja han ajudat a escampar aquesta mentida. Això per un cantó. I l'altre és que, a diferència d'altres aplicacions i plataformes on el mantra aquest de dir home, és que si prohibim Telegram perquè el seu contingut és així, també hauríem de prohibir, jo què sé, correus perquè la gent doncs, estafava diners per correus o els telèfons mòbils perquè la gent també et fa estafes per telèfon mòbil, o... No és així. Realment totes aquestes plataformes tenen obligacions judicials. Val? I el que dius tu, hi ha una diferència molt clara. Una és, si tu, tècnicament, no t'és possible amb tota la força computacional de l'univers poder accedir a això i garanteixes 100% la privadesa dels teus dispositius, segurament estàs exempte, no? És el que passa amb Apple, en aquest sentit, no? Però és que en aquest cas no ho és. En aquest cas tu estàs encobrint perquè tu, com a CEO d'aquesta empresa, amb les teves credencials pots accedir a tot aquest contingut, el que estàs fent és no cooperar amb la justícia. El que passa és que moltes vegades s'ha intentat cooperar amb Telegram i la resposta ha estat nul·la, generalment, tot aquest temps. A diferència de les altres plataformes on Facebook, Twitter, Instagram, el que tu vulguis, tenen totes les seves obligacions de moderació i de cooperació amb la justícia, es veu que Telegram ha cooperat 0 vegades amb la justícia. Per tant, d'alguna manera, estàs encobrint. Val? No sé si val la pena encetar el debat d'on estan els límits de la llibertat d'expressió, però segurament i definitivament, doncs la pedofília no és llibertat d'expressió, igual que tampoc és el tràfic d'armes, el tràfic de persones i altres coses encara més obscures que no vull ni saber del que hi ha allà, no? Però, per exemple, just ara me'ns entrava, hi ha un tuit de Kim.com, no? El megapersonatge aquest que va crear la xarxa Megaupload en el seu moment, i diu que des de la seva primera... O sigui, ell està a favor de que deixin anar el tal Pavel Durov i tal, però diu... Però jo personalment he cooperat 1.706 vegades amb la justícia i 99,9% dels arxius que ens han dit que havíem de treure dels nostres servidors, de les nostres xarxes, no sé què, ho hem fet. Val? O sigui, és a dir, no cooperar amb la justícia, no ajudar a detectar xarxes de pedofília i de tràfic de drogues i de contingut il·legal, el que tu vulguis, és una opció, és una tria. I si Pavel Durov, com a directiu i com a dirigent i com a la persona, una de les persones més responsables de la direcció de Telegram, ha decidit emprendre aquest camí, jo entenc que tingui una sèrie de conseqüències. Fins aquí, tot clar?
Fins aquí, tot clar. El que a mi no em quadra de la història és que, per exemple, si tu et vols rentar les mans amb això, tècnicament, muntes una arquitectura amb la qual tu ets incapaç, el que tu dius, no? Amb tot el poder computacional del món, de poder mirar aquells missatges i t'oblides del problema. Una cosa semblant al que ha passat amb WhatsApp, al que ha passat amb Apple Messages o amb Signal, per exemple. Dit això, també és veritat que si fas això, et pegues un tiro al peu a nivell de funcionalitat i no pots activar aquest tipus de productes com, per exemple, el de comunitats on tens a Déu i sa mare, que pràcticament és una xarxa social, no és un grup chat. Però si no ets clar amb això, és a dir, no entenc l'interès pel qual tu has de mentir sobre les teves bondats de privacitat, en canvi, t'exposes a ser corresponsable de tot el que està passant a dintre la teva xarxa social i, per tant, ets vulnerable a tenir que cooperar amb la justícia. No entenc aquest punt, és a dir, evidentment, no espero que tu l'entenguis, potser sí, però em sembla molt contradictori, és a dir, si tu te les vols donar d'aquests privat, em sembla molt bé, vull dir, mira el que està fent Signal, per exemple, és un molt bon exemple de xarxa social que honora la seva privadesa, però, evidentment, no se'n va fora de les seves limitacions tècniques, no sé si m'explico.
Hi ha una cosa que ho explica tot al meu entendre. Pot ser que se m'escapin coses i ja et dic, no sóc un expert en el tema i tampoc me les vull donar d'expert, però sí que hi ha una cosa que per mi deixa bastant clar tot. Una és, Telegram és una empresa, val? Com a empresa has de buscar la rendibilitat. Perquè ens fem una idea de magnituds, Telegram té uns 1.000 milions d'usuaris, que és a dir, 3 vegades més que Twitter, val? O sigui, és més gran que Twitter. El problema és que, a diferència de Twitter, la majoria d'aquests usuaris són desconeguts, perquè molts s'anclen amb el tema de la privadesa, per tant, són anònims, no són tan visibles, val? No està bé ni periodistes parlant amb Kamala Harris per Telegram, perquè ens entenguem, o no hi ha les típiques converses de fundadors i CEOs de manera oberta, com amb Twitter, que és més de cara a la galeria, perquè ens entenguem, no? Telegram, en tant que empresa, clar, una de les coses que ha d'assolir és la rendibilitat, és a dir, el profit. Suposo que... No és un equip molt gran, eh? Em sembla haver llegit que eren com 30 persones o alguna cosa així, l'equip, que va molt en línia de WhatsApp, que en el seu moment eren com 10 enginyers donant servei a no sé quants milions d'usuaris, i per tant el revenue per employee era altíssim en aquest sentit, no? Què passa? Clar, tu fundes una empresa, tens una inversió inicial que pot ser pròpia, segurament havia fet molts calés de V-K, no? Del Facebook rus, perquè ens entenguem. Per bé que tinguis uns costos molt baixos, tens unes despeses. Si arriba un punt en què tens 1.000 milions d'usuaris, ja no només has de tenir aquest equip de 30 persones, sinó que tens tota una part d'enginyeria, d'arquitectura, servidors, etc etc, i altres tipus de despeses que has de tenir, que segurament a nivell legal en tens, a nivell de gestió d'empresa i vés a saber quins altres costos estructurals que tens. Doncs, clar, si és gratuït, qui està pagant? Qui paga per Telegram, no? En el seu moment, aquí ve una de les coses més curioses. Tu no sé si ho recordaràs, a mi se m'havia oblidat i ho he recuperat arrel d'aquests dos articles, és que Telegram va fer una ICO, val? Una oferta inicial de criptomonedes. Aquella cosa que es va posar tan de moda als anys, què deia ser, 2017, 2018, que és quan tothom estava fent ICOs, totes les putes startups estaven fent la seva ICO, i avui en dia no coneixes cap. Per què? Pues perquè la majoria van ser una estafa, per no dir absolutament totes, no? Van haver d'abandonar el projecte i van haver de tornar la pasta a la gent que havia comprat perquè ho van qualificar d'estafa, val? Ja va tenir també molts problemes, amb el govern rus, i, de fet, Telegram fins aleshores estava prohibit a Rússia, val? Això per un cantó. Aleshores, clar, en aquell moment Telegram estava buscant finançar-se. Probablement, no sé si era una cosa que no era finançable des de fora de Rússia, perquè, clar, des d'Estats Units ves tu a finançar un projecte que està a Rússia, o sigui, que està fet a Rússia, però estava prohibit a Rússia. Era una cosa molt estranya, no? No sé, ja no sé si van intentar buscar finançament, no el trobaven, o directament ningú volia mullar-se aquí, no? O jo què sé, o igual Rússia ho prohibia. Vull dir, és que no tinc ni idea de com anava aquest tema, no? Però finançament n'han buscat. M'han fet tot el tema de l'ICO, els hi va sortir la jugada, els hi va sortir malament. Què passa? Que de cop i volta es veu que el 2020, misteriosament, i mai s'ha sabut les per què, Putin aixeca la prohibició de Telegram a Rússia. Val? I Telegram, clar, no té un model de viabilitat clar. Tampoc el tenia WhatsApp en el seu moment, però WhatsApp ja tenien molt clar que no passava per monetitzar i no era una cosa que tinguessin allà en el seu horitzó. Havia estat un projecte molt bootstrapejat i moltes altres aplicacions de missatgeria s'han basat en això. Val? Clar, Telegram segurament era una cosa tan obscura i tan opaca que els inversors deien, vale, qui són aquests usuaris? Tens tu contacte amb ells? Quin contingut està generant? I clar, no sé jo si Telegram volia fer el disclosure, no? Volia fer pública aquesta informació, perquè és que realment tot era bastant... Tenia més ombres que llums, aquest projecte, val? No hi havia... Clar, el fet que no hi hagi moderació en aquest sentit, doncs dona un risc a nivell legal, que segurament molts inversors devien dir, jo per aquí no passo, si tu no em garanteixes doncs que jo no tindré problemes legals perquè el contingut que tu, doncs, que no estàs moderant i tal, 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 un venture capital no vol ficar-se així, igual que, clar, que molts venture capitals tenen com a LPs, tenen inversors institucionals o bancs o indústries regulades, clar, deien, no, jo no puc ficar-me aquí si tu estàs fent ICOs i a part tens contingut que no sabem, potencialment pot haver-hi temes de compra-venta d'armes, drogues o pornografia infantil, no? Per tant, Telegram sempre ha tingut un problema de finançament molt clar. Què passa? Que es veu que fa uns anys van anunciar que estaven molt a prop de ser una empresa rendible, val? Sí. I aleshores, aquí és quan segurament, i aquesta és opinió meva, arriba més al moment de desesperació de dir todo vale. Si arribo a ser rendible, si arribo a tenir resultats positius a final d'any, ja no farà falta inversió externa, per tant vaig a fer tot el que estigui en les meves mans per arribar allà. Val? I bueno, i aquí ja és on es comença a liar molt més la troca. Val? Per què? Perquè en la guerra entre Rússia i Ucraïna, doncs Telegram ha jugat un paper molt important. De fet, Rússia fa servir Telegram i l'exèrcit ucraïnès l'ha prohibida, però van començar fent servir Telegram també, perquè era una eina que estava molt extesa per aleshores, no? Clar, si de cop i volta, el 2020, Rússia permet Telegram, algun preu hauran hagut de pagar. I aquí és on, per exemple, doncs l'article del Ganyet ho apunta, no? Dient que, doncs, un banc rus, BTB, va vehicular el finançament de Telegram d'aleshores, que és un banc que té estrets vincles amb el Kremlin, llegeixo textualment, eh? Clar, aleshores, d'alguna manera, aquí és on passa la transició de rebel tecnològic ultracapitalista, ultralibertari de Pavel Durov a tenir alguns lligams que no queden clars, val, amb el Kremlin. I aleshores, aquí és on, si t'hi fixes, tot comença a grinyolar molt, no? Perquè és que és que no sé si hi ha una paraula en català per dir claroscuros, no? Però és això, té més ombres que llums. I aleshores, bueno, d'alguna manera, jo crec que la cosa que fa explicar tot això, que dona sentit a tota aquesta història tan tèrbola, és, al final, Telegram és una empresa i necessita finançament, necessita saber com fer calés, i amb cada... els diners no són gratis i diners que han entrat amb concessions, val? Al final tot és una història de negociació. A mi és la història que em fa més sentit, però tampoc les tinc totes i realment tampoc m'interessa tant. És a dir, el missatge principal de tot això per mi és com un a veure si d'alguna vegada acabem ja amb el mite aquest de que les empreses tecnològiques venen a alliberar-nos i a treure'ns de pobres i d'idiotes. No. O sigui, són tan dolentes com ho són els governs dels quals ens volien protegir, no? O sigui, la tecnologia havia de donar-nos tota aquesta llibertat, no? Perquè els governs són censors i són controladors, impedeixen la innovació i el no sé què. Dius, però és que tu t'estàs destruint a tu mateix la teva narrativa i a sobre estàs fent pagar ajustos per pecadors, perquè a cada una d'aquestes grans pífies i històries rocambolesques dels WeWorks de torn, ara això de Telegram, totes les altres que hem vist, digue-li Theranos, digue-li les que tu vulguis, val? En realitat estan contribuint a erosionar aquesta fe en la tecnologia i en els nous models de negoci, en la innovació. I al final és que acabarem tornant a empreses estatals i que la gent ja no vulgui ni treballar en startups, ni treballar en tecnologia, ni treballar en innovació per una colla de fills de puta, estafadors, que al final, amb els seus grans somnis, les seves grans aspiracions megalòmanes de voler-se convertir en l'heroi que alliberava el món, s'ho estan carregant tot. Val? Ja no vull entrar en els vincles que ha tingut Telegram, la ultradreta, amb figures com Elon Musk i evidentment, pues, Donald Trump i tota aquesta morralla. Val? Però bé, déu-n'hi-do, eh?
No, i has reviscut en la meva memòria les ICOs, que no sé per què se m'havia oblidat. Havia omès aquesta part de la història. Recordo, no sé, fa 6 o 7 anys, si tu no havies fet una ICO, era equivalent a que no tenies l'educació primària.
Sí.
Estaves descatalogat socialment i ara, Déu meu, ningú se'n recorda i no sé, m'han vingut al cap. Tu recordes empreses del rotllo OpenSea?
Sí, i tant. Però OpenSea no era NFTs.
Sí, sí, NFTs. Havia de ser el nou Standard Oil, eh?
Sí, i tant. Bueno, això queda tan no res. Però bueno, i és que i el tema d'ICOs, jo preferiria que estigués completament enterrat, directament.
Uau, feia molt temps que ningú me'l treia o me'l rescatava de la memòria. M'ha fet gràcia. I m'han vingut totes aquelles empreses. No, el Piqué tenia una que es deia Sorare, em sembla.
Sí, i tant.
Feien coses d'NFTs. Bueno, que si tu eres inversor espanyol i no havies invertit en aquella companyia, estaves encausat. Era greu.
Un petit incís. Ahir, curiosament, ahir, és molt ridícul. Donald Trump posteja un vídeo anunciant les Donald Trump cards, vale? O sigui, cartes de Donald Trump col·leccionables, en lloc apareix la paraula NFT, però són com unes targetes seves, com úniques i serigrafiades i no sé què. O sigui, en realitat, és NFT. Saps la prova aquella de l'ànec, que diuen que si camina com un ànec s'assembla a un ànec i fa els sorolls d'un ànec,
és un ànec.
Probablement és un ànec, doncs sí. Sí. Tot fa pudor de NFTs, però NFTs no apareix enlloc, val? És com, és absolutament ridícul, però és que segurament ell sap que la part de la seva base de votants és tan autènticament posant un pip aquí, pip, saps, per no dir públicament el que vull dir, i aquí em censuro, que diu, anem a treure uns NFT 5 anys després de que els NFTs ja siguin, o 4 o 3, no sé, que siguin absolutament ridículs i que estigui més que demostrat que han estat una estafa, sense dir que són NFTs, a veure si ho compren i em donen pasta, perquè evidentment que ho faran. Val?
Un molt bon anàlisi aquest de Telegram que has fet. Jo pensava que tenia un molt bon model de monetització amb el tema de les subscripcions i crec que feia anuncis. És a dir, quan tens una massa d'usuaris tan gran, ostres, per poc que rasquis, una massa d'usuaris tan gran, un revenue per employee tan alt, és molt complicat que no giris amb certa facilitat. Però bé, els fets em remeto, eh?
Jo, a mi també em costa, és una de les parts que em grinyola, perquè si només tens 30 empleats, però clar, tens 30 empleats ara, no sabem si en va tenir molts més en el seu moment, o no ho sé, perquè 30 empleats tampoc són tantíssims com per, el que diem, amb milions d'usuaris no poder generar aquesta pasta. Segurament d'algun cantó o altre els treus. És una part que no em... Però, clar, és veritat que no saps ben bé quins altres projectes estan sota el paraigües de Telegram. Generalment, empreses d'aquest tipus tenen productes derivats, tenen alguna altra empresa que fa no sé què, una altra que no sé quantos, i el core de Telegram sigui només 30 persones, però probablement tot l'embolat aquest sigui bastant més gran. Hi ha una altra cosa que trobo molt interessant, que és de l'article del Ganyet, que ell pues, segurament no ho haurà volgut dir per temes de... Vés a saber, per temes de... Com se'n diu això? Accountability, no? Per temes de, potser, de repercussions legals. Ja no sé si em foto jo aquí amb un fregat, però ell parla que hi ha un apartat, i trobo molt interessant, que és l'evidència de l'engany. Llegeixo textualment, diu: "No ens podem creure res perquè Telegram menteix quan li convé, i molt. En una investigació en la revista Wired, l'empresa negava que un enginyer que hi va treballar en el seu creixement durant 5 anys hi hagués treballat mai, i que en tot cas d'haver-ho fet no tenia signatura. Conec personalment aquest extreballador, sé que hi va treballar perquè parlava quan hi era, amb ell quan hi era, però això seria qüestió de fer. La ciència és que té correus electrònics de 2016 a 2021 que demostren l'adreça de Telegram amb executius d'Apple, Stripe i Spotify, i amb documents la seva signatura i la de Durov. Wired va poder comprovar l'autenticitat dels documents, ha esborrat Telegram i ha utilitzat WhatsApp." Val? Jo conec una persona catalana que ha estat treballant a Telegram i que ja no està treballant a Telegram. No sé si es tracta d'aquesta persona, val, que és l'Elias Campo, que és molt conegut perquè va ser dels primers empleats de
WhatsApp.
De WhatsApp, no sé si es refereix a aquesta persona, sí. Però després va anar a Telegram i va ser molt sonat quan va anar a Telegram i de cop i volta no se'n va saber res més. O sigui, parlava de Telegram i tal, i de cop i volta un dia no estava a Telegram, però no haver-hi gran rebombori, no? I ara està a Citizen Lab. Però no ho sé si s'esclarirà aquest misteri i les coses que deu saber l'Elias, i perquè abans va passar per una època de ser molt pro-Telegram, sobretot després d'haver sortit de WhatsApp, i ara és absolutament anti-Telegram, i veus el seu timeline de tweets i evidentment tots són retweets de la seva empresa actual i d'altres periodistes i gent que es dedica a la recerca sobre aquest tema, desmuntant el mite de Telegram, de l'encriptació, de no sé què, i bueno, està sent intensito en aquest sentit, i dic, bueno, potser s'hauria d'anar a rascar una miqueta per allà, val? Com a últim punt, m'encanta l'ús de la paraula broligarques tecnològics, per tant, aquí mini punto pel Ganyet, no sé si és seva la paraula, però escolta, és una d'aquestes que ens apuntem i que m'hauria agradat que ens l'haguéssim inventat nosaltres perquè és carn de títol de l'episodi.
Broligarques és molt bo i, de fet, al principi de tot, quan has parlat de tota aquesta colla que s'ha abraonat a la notícia, el primer que m'ha vingut al cap ha sigut el concepte d'homobro que vas retratar fa un parell d'episodis, i és exactament aquesta casta la que s'ha abraonat a sortir a la defensa de tot plegat, eh?
Allà dos ha dit alguna cosa o no?
No ho sé, com li preguntes a la persona que està més allunyada d'aquest personatge. M'agradaria saber-ho. Sé que el teu amic Elon Musk va ser el primer que va sortir a sobre i em sembla que va posar una... Hòstia, ara no sé com era, però era com una exageració molt gran sobre el que havia passat. És a dir, que algú deia alguna cosa a una xarxa social i immediatament quedava detingut per la policia del futur, una cosa així. Una bajanada d'aquestes, en fi.
A veure, hi ha una cosa que tu has mencionat abans, que és el tema de la Unió Europea, que està quedant com molt, com ara l'enemic de la innovació, la tecnologia i tot això. Sí i no, en part. De vegades, aquí tinc sentiments creuats, perquè, sí, per una part, trobo que el trasfons, en la majoria d'aquests casos, sol ser bastant correcte, val? És a dir, donada la meva orientació política, no? Trobo que es fa molt en pro de les llibertats de les persones i dels seus drets fonamentals. El problema sol ser una miqueta el de sempre, no? Que és polítics reguladors estan molt allunyats de la realitat i realment de vegades foten autèntiques barbaritats per no saber com funciona la societat en les capes més baixes, no? O no entendre la tecnologia en aquest cas, no? Aleshores, clar, només fa falta que en una d'aquestes la caguin de manera molt estrepitosa perquè tot el món tecnològic se'ls hi posi en contra. Però en totes les altres no estan encertades, no se'ls hi dona bombo perquè, evidentment, no interessa, no? Hi ha hagut autèntiques cagades i salvatjades, com el tema del banner de les cookies, que al final no ha solventat res, i altres tipus de legislacions que han acabat sent completament inefectives. Però algunes altres sí que han estat bé, no? O sigui, acaben temes de monopolis, per exemple, o temes d'altres regulacions a nivell de privadesa o de tractament de les dades, les autèntiques salvatjades que es feien abans del GDPR, que l'aplicació probablement no és la correcta. És a dir, és una d'aquelles coses que han, que el factor forma no ha estat el, probablement l'adequat, però si mires la substància, sí que ho era, no? Aleshores, clar, la publicitat que s'està enduint la Unió Europea és molt dolenta. Tota la casta turbocapitalista ja està fent l'apologia aquesta de dir: ui, és que Europa és dolenta per la innovació, marxeu tots d'Europa, veniu als Estats Units, aneu a altres països, la fuga de cerebros, no sé què. Va sortir el CEO de no sé quina random empresa, que és una empresa com de vídeos i tal, que diu, que em sembla que vivia a França, si no recordo malament, i diu: jo he marxat de França, m'he anat a viure a Miami perquè temo ser represaliat també com el Pavel Durov, i ja està, no vull saber res més de la Unió Europea. Vés a saber, aquesta persona també, les coses que deu amagar, quants esquelets tenia a l'armari, val? No és que estigui trencant una llança a favor de la Unió Europea en aquest sentit, tampoc em considero super pro Unió Europea, però si està servit per picar la cresta i per posar una miqueta de límits aquesta festa desenfrenada de, en pro de les llibertats individuals, que en realitat són de les que van bé cap a la meva cartera, ja m'està bé, val? O sigui, crec que en aquest sentit a favor. D'altra banda, el que deia abans, no és una cosa de la Unió Europea, ha estat el sistema judicial francès. Però bueno, en qualsevol cas, el bolus està escampat, clar.
Clar, això és el que et anava a dir. Els culpables de que no tinguem Apple Intelligence no són els mateixos que els que estan detenint el Pavel Durov en un aeroport francès. Separem la culpa, eh? És a dir, els que... Bueno, és que clar, és que ara s'obre un debat interessant. Ojo, ojo, perquè és molt curiós entendre ara si és millor tecnològicament estar a Europa o als Estats Units. Sobretot per usuaris d'iPhones, exemple. És que el tema de la regulació de l'iPhone dona per 3 episodis seguits, però només un punt que és divertit. Com a americà, et pots plantejar que sí, que tu rebràs un munt de funcionalitats que no estaran disponibles a Europa, com per exemple la intel·ligència artificial d'Apple, el fet del mirroring aquest del telèfon amb el Mac, algunes funcionalitats que no estan disponibles a Europa sí que ho estan als Estats Units. Malgrat, pel que es veu, simplement canviant la teva ubicació, i
sí,
són en els ajustos, tu pots dir, sí, escolta, marcat, i poses als Estats Units, es veu que simplement fent això és suficient. Són rumors, ningú té la build de producció encara, per tant, no és sabut. Però per altra banda, clar, si ets un americà i realment ets d'aquells nostàlgics que troba molt a faltar Cydia i el jailbreak de l'iPhone i aquestes merdes, clar, aquí a Europa tu pots utilitzar app stores alternatives i pots fer sideloading d'apps que no està disponible en altres mercats. Per tant, no et sabria dir on és més interessant ser usuari d'iPhone a dia d'avui, eh?
Mira, jo et diré una cosa, saps? Prefereixo perdre'm certes... La cunyadada de l'episodi d'avui, eh? Prefereixo tenir menys funcionalitats al meu iPhone, però aquí a Europa hi ha una funcionalitat que no tenim als Estats Units, val? I que és bastant més nociva, saps quina és, no? Una que no tenim aquí, que allà sí que tenen.
Déu meu, quina és?
La que disparin els teus fills a l'escola.
Apa, nano. Jo pensava que anaves a dir que els americans no tenien esmorzar app.
No, no, no. Avui no s'acabava així.